La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és divendres, estem a 18, són les 12:02. Des d'ací, des de la 92.2 de la freqüència modulada, i vull que senquen el que és una de les musiquetes, dels sonidos, d'allò que tindrà lloc durant tot el cap de setmana de lo que s'està vivint a el país, ací, a Espanya. Per una part estem sentint mariachis, com que l'estan celebrant, i per l'altra part tenim l'altra Espanya, o la divisió entre aquestes dues parts del Partit Popular, que li estan dient que se'n vaja. I és allò de que només en pot quedar u. Pues estem sentint el que era la banda sonora dels Immortals, sabent que només ne pot quedar un, només pot hi haure un líder, i l'actual líder del Partit Popular, el que el oficial actual líder, Pablo Casado, ha trencat avui el seu silenci, i on ho ha fet? Bueno, pues ho ha fet en la COPE, en Herrera. I ha deixat aquestes perletes, no? Com la comissió. La comisión es de un importe relevante como para pensar que ha habido tráfico de influencias. Recuerden que tot ha vingut per allò de que se investigaba a la presidenta de la Comunitat de Madrid perquè donava comissions o contractava a empreses vinculades en el germà, i el seu germà rebia una comissió. Bueno, pues una perleta se udisa, i l'altra perleta ha sigut: jo no permetiria que mi hermano cobrara 300.000 euros por un contrato decidido en un consejo de ministros presidido por mí. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
Solo puede quedar uno. Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
I solo puede quedar uno. I tenim, tindrem Los Inmortales, el Culebrón, tot el cap de setmana. Què vos ha paregut? La barbaritat que s'està liant dins del Partit Popular entre una presidenta d'una comunitat autònoma i el president del Partit Popular.
Presidenta de una comunidad autónoma en proyección de ser la lideresa del Partido Popular.
Esa es la aspiración segua, o sea, no es algo que siga patente y flexible, ¿no? Sino que ella lo que es volía postular era al Congreso Regional del Partido Popular, a la Comunidad de Madrid. O sea, primarias a nivel nacional, a eso ya vendrá. Claro,
cada
o sea, cuidado.
Que, Boreu, El president de la Comunitat de Madrid no és el president de qualsevol altra comunitat autònoma.
Clar.
Perquè sempre brilla molt. Perquè encara que no vulguem, i encara que diuen que som un estat federal, o és el que se pretén, tot el que passa a Madrid és el que al final deriva en el que ens passa a tots els espanyols. ¿Vale? Per això Catalunya està tan refarta i diu que ella no vol participar de tot això. Per tant, el que és president d'aquesta comunitat autònoma té moltes probabilitats de presidir el país a nivell nacional. Per tant, cada volta que algú ha brillat, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes,
sí.
Cuidao que la paga. En la particularitat de que caminen cap a un món més matriarcal, en una dona tipo la dama de hierro, en esa versió que dona Ayuso, i que davant d'un home més feble, no, que o almenys el veuen d'aquesta manera, no, que no, perquè claro, antes parlaven, tu qui t'agrada? Bueno, pues a mi m'agrada Feijóo, ho parlaven, no, que hi ha gent, moltes veus, pues Feijóo és una persona de trajectòria dins del partit i que ja ha presidit molt una comunitat autònoma, que ell sap molt bé com és per dins, no, que té una trajectòria política, clar, però les perletes de Pablo Casado...
Sí, és que ahir es van lluir entre tots, no? Ja vam dir...
No, però és d'este matí. La entrevista de Pablo Casado era la que s'esperava.
Sí, clar.
Igual que ja ahir a pecho descobierto i carrega contra tots, ui, Pablo Casado li la torna. Perquè la primera frase que vol acabar de llegir, la comissió és d'un importe relevante com per a pensar que ha habido tráfico de influencias. És que Villacís acaba fent una declaració dient que vol una investigació.
Clar. Sí, sí.
Perquè ja està dins del govern.
Sí, fins i tot Mas Madrid, no? També va enviar a Fiscalia el pròxim dilluns que s'investigui aquest contracte públic, no? Que també des de Mas Madrid s'ha dit que ja van rebre en un missatge anònim informació sobre aquest contracte.
Dona compte, i ha dit que para él no es ejemplar que el hermano de Ayuso recibiera tal cantidad de dinero por un contrato público otorgado por el gobierno de la presidenta bajo el amparo de una situación de emergencia. Es que la posa als peus dels cavalls.
Sí, sí.
Es dir, es que solo puede quedar uno.
Totalment, no? I clar, ja s'has començat a veure també, Susana, ahir, no? Hem ficat l'àudio, no? De les persones que es van concentrar, més d'un centenar de persones es van concentrar ahir.
Sí,
vols,
només
vols afegir
vull
afegir més?
Que després d'aquestes dues frases en la mateixa entrevista diu agarrem-vos l'atac de risa, eh? Nadie ha defendido más en España a Díaz Ayuso que yo. Pues yo me faría no me quieras tanto. En fin, anem a sentir.
Sí, vos comente, no? Hem escoltat abans ese soroll, no? Perquè vostès no poden veure les imatges d'aixos mariachis a la porta de Gènova cantant El cielito lindo, val? Resulta que ahir es van congregar a les 7 de la vesprada partidaris tant d'Ayuso com de Pablo Casado, no? Hi havia pancartes que ficava Ayuso presidenta d'Espanya o Ayuso sí, Casado no, però com vostès ben han escoltat, també hi han hagut crits de Ayuso vete ya, no? Sí que en un moment donat també un dels participants en aquesta concentració va voler entrar a lo que seria la seu de Gènova per portar-li una corona de flors a Pablo Casado, on es podia llegir Pablo Casado, sempre et recordarem, no? Però és veritat que ahir també a les xarxes socials, Susana, es va produir ja es va començar a posicionar els protagonistes territorials del Partit Popular a tota Espanya, no? Va ser el hashtag alguns jo apoyo a Ayuso o jo apoyo a Casado, no? I clar, nosaltres teníem molta curiositat per veure què és el que opinaven els equips dels populars valencians. Doncs el líder Carlos Mazón ja ha pres partit per Pablo Casado i per la seva mà dreta Teodoro García Egea amb un tuit en el qual va lloar la seva integritat i després d'ell també van eixir en cascada uns altres casadistes de referència, inclosa la número 2 del Partit Popular a la Comunitat Valenciana com és María José Català. Susana,
jo, si voleu, vos seguís llegint aquestes frases que és que m'ha deixat un poc bocabadà i vosaltres aneu opinant. Després de dir que ningú l'havia defensat tant com ell, diu que deduje que venía de alguna entidad pública, pero no le dije a Ayuso que procedía del gobierno esa información. Es falso que se contratara un espía, y si alguien lo hubiera hecho, sería cesado. ¿Y si el detective le ha contratado a una persona para decir esto? Una otra fase. Ojo, ausentible.
Sí, sí, sí.
Negando tajantemente que el Partido Popular contratara a ningún investigador privado para espiar a Ayuso, él dijo, ¿y si el detective le ha contratado a una persona para decir esto? Ojo. Y digo que jamás puse sobre la mesa ese contrato para pedirle a Ayuso que no se presentara al Congreso de Madrid. Pero lo visto, quan li ho ensenya, perquè ell li ensenya en un moment donat a Isabel Díaz de Ayuso el que se deia, no? I lo que diu Ayuso és que era per a que ella no se presentara a la Comunitat de Madrid. Ojo, uh-huh. Diu, també després diu en una altra frase, Carromero dimitió para no dañar al Ayuntamiento de Madrid. Uh-huh. Bueno, eso es lo que él diu. Y sobre la dimisión sobre la dimisión de Díaz Ayuso, que siga expulsada del Partido Popular, Casado recorda que els estatuts del partit contemplen com a falta grave calumniar a un compañero de partit que ell considera que Ayuso ha fet. Uh-huh. I el compañero de partit, a veure si veu quin nom és.
El compañero de partit?
Sí.
Aquí ha
una de les coses per les quals t'expulsen del Partit Popular, sí, i que està contemplat com a falta grave és calumniar a un compañero.
Teodoro de partit. García Egea.
Aprovado. I diu que la seva labor és garantir que ninguna comunitat autònoma governada pel Partit Popular hagi comet ninguna pràctica corrupta e irregular. Casado tanca l'entrevista reafirmant que la seva responsabilitat com a líder del Partit Popular és investigar qualsevol possible irregularitat que cometisca ningú dirigent del seu partit. Això han sigut les declaracions que han fet a la COPE, i les ha fetes a Herrera, lògicament perquè sabia que no se li preguntarien coses que ell en este moment no vol contestar.
No,
en
sí, fi. Però a més, la presidenta Díaz Ayuso ha contestat, no? Diguérem, després en el mateix mitjà de comunicació al líder, no?
Sí, també també les tenim replegades. Uh-huh. El que contesta Ayuso a Casado, no? Uh-huh. Perquè a més en el pes de dir tu has deixat parlar a un, ara tens que deixar parlar a un altre, el mateix temps i en el mateix mig.
Sí, tinc les declaracions, si vols, no? Ayuso també li ha dit que és que la Comunitat de Madrid no tiene nada que ver con esto. No he preguntado a mi hermano por la cantidad de la comisión. Tengo claro que no es ilegal.
I també diu que li fa molt de mal que el president del seu partit li demane demostrar la seva innocència. Ella diu, me duele que me achaque un delito o falta de ejemplaridad. El gobierno de la Comunidad de Madrid es un gobierno honrado.
Uf. Sí, pareix que venen tempestes turbies, no? I és el que jo t'ha dit, Susana, abans, fora de micros, no? Me sorprèn que passi això després d'aixos comicis de Castella i Lleó, no? Quan en un moment tan...
A mi me pareix, quan Mañueco és i fent aquesta declaració que l'hem sentida, jo que sé, en tots els informatius i en tots els talls, bueno, si algú no l'ha sentida, al pobre Mañueco li pregunten què li pareix el que està passant, no? I ell diu que bastante tengo yo con lo mío.
O sea, clar.
És que Ayuso en Madrid quasi va treure la majoria absoluta i Mañueco, en tots els respectes, el pobre té que veure compacta per a poder governar en Castilla y León.
Bueno, Mañueco ho tindria clar. El que passa és que en este cas els que el seu partit, tu quan te deus a un partit, tens una disciplina de partit, i a voltes no són tots els mateixos partits populars en tots els puestos, ni els mateixos Vox en tots els puestos, ni per això ell ara prou ten lo seu, perquè al millor ell ja haurà pactat, a lo millor inclús no parlem allò en este cas, sinó en puestos on realment se podrien pactar Partit Popular i Partit Socialista i no poden arribar a fer-lo, perquè si pacten en un puesto han de trencar els pactes en un altre puesto.
Clar.
Per lo tant, a mi el que més me fa pensar és aquesta desafecció que estan provocant a la gent, a la classe política, no?
Sí, 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 Susana. A més que fins i tot es van sorprendre a altres dirigents polítics dels tres grups no, de parlamentaris que es van quedar abocabadats, no, de lo que estava corregent en Génova en el dia d'ahir. I tots un poquet dient que si realment s'havia espiat algú, que es tenia que aclarar, no? Però també parlant d'aquest suposat contracte públic i aquesta comissió, que el més lògic, hi ha que pensar que si s'hi investiga i que a lo millor el Partit Popular ha pogut tapar, no, aquest suposat contracte públic, també els podria caure damunt a ells. O sigui, hi ha que tindre molts factors en...
Maria, tenien un vídeo de Cristina Cifuentes.
Guardat. Sí.
Guarda.
Pel moment adequat.
És a dir, el van aprofitar, o sigui, sí, sí. Sí.
És que...
Jo ho tinc clar, Susana.
És que...
Jo ho tinc clar.
No, però és perquè en aquest moment estem parlant del Partit Popular, és a dir, dins d'aquest món és tal el poder que acaben pensant-se que tenen, pensant-se-ho, perquè al final si som humans.
No, sí,
si tot el món ens feren una càmera oculta o ens feren una gravació perquè... És que tot el món, per una cosa o per una altra, som humans.
Totalment.
Tot el món fallem. O bé, hi ha gent que falla molt, va en funció de lo que al final s'arriba a pensar, no? Perquè, no sé, quan tens un càrrec, te reconeixen per xicotet que tens. I quan no tens ningun càrrec, és que ni te saluden.
Ja.
Entonces, per cert, la Festa de la Magdalena tindrà horaris ampliats per eventos, actuacions a l'aire lliure. I vull que m'ho contes tu, Maria, en la secció de notícies de la província de Castelló, que és el que ens interessa. Anem a deixar un poc les guerres i guerrilles dels immortals, te pareix? Pauseta i a les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Yeah. Ara a Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Ara sí, no, sí, notícies provincials i locals, per favor.
Val, anem a les xifres Covid, val, abans de parlar de totes aquestes mesures de Madalena, perquè s'han notificat 5.037 nous casos de coronavirus a tota la Comunitat Valenciana, 415 a Castelló. Els hospitals tenen actualment 1.181 persones ingressades, 124 d'elles a les UCIs. Els hospitals castellonencs tenen encara ingressades 171 persones a la província i 15 pacients en les UCIs. I s'han notificat 16 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, sí que ara hem vist aquest descens que tant estàvem esperant, però encara són algunes, i sempre que hi hagi alguna mort, pues ens afectarà, no, Susana?
I tant.
I parlem ja, davant aquest descens dels contagis Covid, la Comissió Interdepartamental de la Generalitat per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19 es reunirà dilluns que ve per analitzar la situació de la pandèmia i amb l'objectiu de relaxar les restriccions actuals, entre elles l'existència de l'anomenat passaport Covid. Recordem que el Tribunal de Justícia Valencià havia aprovat aquesta concessió dels passaports Covid final 28 de febrer, que clar, estem ja quasi ahí a les portes, no? Uh-huh. I davant de lo que tu me estaves comentant de la Madalena, no estarà, pues això, no? Que davant d'aquestes mesures, pues no estarà entre elles aquesta col·locació dels mesons en Madalena, encara que des de la Generalitat sí que ho permeten. El consistori de Castelló de la Plana ha decidit evitar aquest servei o acte, lo que preferiu com s'anomena, durant les festes per ser un lloc on hi ha molta aglomeració de gent sense mascareta. L'Ajuntament preferís no autoritzar aquestes zones de recreament, però no hi ha problema sense reflexió bona, perquè des de la Casa Consistorial diuen que aquesta decisió pues afavorirà la trobada dels ciutadans en els locals de restauració de la ciutat, fomentant així la seva economia, Susana.
Clar, perquè com gestiones el fet de la prohibició de les mascaretes, és a dir, és més, tindria que ser més una corresponsabilitat de la persona el portar mascareta quan veja que n'hi ha molta aglomeració. Perquè què fa l'autoritat en este cas? Va i multa a una persona que no la porta quan no estem en un estat d'excepció, quan han hagut tantes multes que s'han recorrit. Per tant, s'han curat en salut i han dit: ei, no posem un nostre, cada un que faci el que vulgui.
És que a més, dins
de la seva casa,
dins dels mesons estarien tots diguérem dins de la llei, perquè tu la mascareta pots no dur-la mentre es veus i menges, òbviament, saps? O sigui, se us vantava que diguérem, no?, un forat, o sigui, que,
claro,
que
aniríem això ja un poc a dir, si en una disco mòbil estàs bevent també te pots llevar la mascareta, o al estar en el carrer en aglomeració t'has de dur posada.
Realment, a veure, el que es tindria que fer en totes les discoteques, en totes les verbenes i tot això que funciona, seria que quan tu veus, te baixes la mascareta i després te la tornes a pujar. Però això qui ho fa? No ningú.
Molt poquet.
O sigui, que a això hi ha que dir, no? Val, parlem ara de Magda i la Mat, val? Perquè els diputats de Desenvolupament Rural i Sostenibilitat, Santi Pérez i Ignasi García, i la diputada de Turisme, Virginia Martí, es van reunir ahir amb representants de la plataforma No Magda, No Mat, que compta amb veïns i membres de les agrupacions d'empresaris del sector agroalimentari i turístic de la Plana de l'Arc, per abordar la problemàtica referent al projecte d'establiment d'una macroplana, ja sabeu, fotovoltaica denominada Magda, en aquesta zona de la província de Castelló. Segons ha explicat el diputat de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, els diputats s'han compromès a traslladar a la Generalitat la necessitat que es realitzi una ordenació adequada d'aquesta mena d'infraestructures en el territori perquè generi la menor afecció possible. Escoltem, si vos pareu, al diputat de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, parlant sobre aquest encontre.
Ha escuchado a las personas afectadas por el proyecto Magda de diferentes lugares de esta comarca, y vamos a trasladar, nuestro compromiso es trasladar a la Generalitat a que necesariamente se tenga que ordenar este tipo de infraestructuras en el territorio para que sean lo menos gravosas y tengan la menor afección paisajística y visual sobre el territorio, con la necesidad, como les hemos trasladado, de ordenar y planificar este tipo de infraestructuras.
Bé, pues, fins a sinó les declaracions del diputat del Desenvolupament Rural, Santi Pérez, que òbviament esperem, no? M'agrada moltíssim, Susana, que ja s'hagin unit, no?, la plataforma No Magda Nomad, no?, que vagin conjuntament per a fer més força, no? Però esperem que pronte la Generalitat diga algo al respecte.
Sí, ara en aquest moment estan tots units, ells ho tenen clar, espero que ho tinguin clar també el que té que prendre la decisió.
Val, ara ja ens venim així a Vila-real. Primer parlem d'una nota de premsa del Partit Popular perquè el seu portaveu, Adrián Casabó, ha celebrat que la resta de formacions polítiques del consistori, Partit Socialista, Compromís, Ciutadans, Vox i Podemos, hagin decidit donar suport a la seva proposta de bonificar l'IBI a negocis afectats per les conseqüències socials i econòmiques derivades a la pandèmia de la Covid-19. Registrada la setmana passada. Tenen vostès esta nota de premsa a la nostra pàgina web a www.radiovilareal.es. A més, Vila-real consolida també i reforça la seva vocació com a ciutat universitària amb l'inici dels actes amb motiu del 50 aniversari del naixement de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, la UNED. L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, va participar ahir en la presentació dels actes commemoratius pel mig segle de la UNED, acompanyat per la directora del Centre Associat de la UNED a Vila-real, Maria Rosario Andreu, i el president de la Diputació de Castelló i president del Consell Rector del Centre Associat, José Martí. També tenen a la nostra pàgina web totes els actes i novetats que tindran lloc al voltant d'aquesta efemèride, no? A més, també recorden que estem a res, no?, de començar ja les festes fundacionals, i ahir es va rebre homenatge al mestre Goterris perquè tenen vostès una exposició seua i també del centenari de la marxa de la ciutat en la reinauguració de la Casa de Polo, o sigui que poden anar a gaudir-la, no? A més, aquest cap de setmana també s'entregaran els premis 20 de febrer, no, Susana?
Aixina serà, recordem els guanyadors, els guardonats dels premis 20 de febrer que s'entregaran este diumenge, que són, que enguany recauen en la Fundació Flors, l'Associació Comarcal Pous de Rec, l'empresari i president de Cebisama, Manuel Robert, la historiadora Paulo Amenero, la periodista i benvolguda Mònica Benavent, sobretot per esta casa, i l'escriptora Maria Victoria Peset. Avui, en el Consell de Ministres, s'aprova la Llei de Protecció Animal, que acabarà amb els sacrificis a les gosseres i la venda en les botigues. Uh-huh. Fa un parell de dies vaig anar a una tenda que se venen productes per a menjar, higiene i tal, animals, i encara n'hi ha animals en exposició. Bueno, pues se diu el que passarà, Maria, ja no podran, no. És dir, ja no podran ja no es podran comprar mascotes. La venda i exhibició de mascotes prohibida a les botigues. La llei també posa fi a la comercialització d'animals a les botigues de mascotes, així com l'exhibició i exposició públics amb finalitats comercials. La cria només se podrà dur a terme a criadors autoritzats. I dic jo, però també els vendran, no?
Sí, sí, però sols tindrà que ser la gent que estiga especialitzada per a fer-ho, Susana.
Val, sí, sí, però clar, millor tenen per allò de que és esport, de com, per exemple, imaginar que un vinga, no sé, de l'altra part del món i que el transport, diguem-ne, sinó el que van autoritzar és el puesto de la cria on se puga anar, suposo, eh?
Sí, sí,
però clar, se pot comercialitzar, entonces què fan? Ahir no n'hi haurà venda, és dir, és que diu que també es limita a 5 el màxim d'animals per habitatges, una restricció que ha sigut criticada per algunes associacions animalistes i que tampoc convenç massa al Col·legi d'Advocats de València. Limitar de manera genèrica no té sentit, no és el mateix tindré 5 gossos de 100 quilos que tindré 5 d'un, adverteix un dels advocats, no? I un altre dels apartats inclosos en la norma al·ludeix a la prohibició de pràctiques que provoquen sofriment en els animals, com per exemple l'ús de collarets elèctrics, la possibilitat de portar-los lligats a un vehicle en marxa, diverses coses que a mi me donen, o jo vaig preguntar, recordo com vam entrevistar a Ida, l'animalista, que normalment li preguntem, si tu en ta casa tens més de 5 animals, tens que tindre una autorització, tens que declarar ta casa com un no tiene que ser como un zoo, ¿no? Perquè els zoos tampoc tenen que ser, però sí que tindràs que declarar aquest habitatge com a habitatge també per animals. Clar, i no és el mateix tindre un gat, un gos, un pardal, un peix i un conill que tindre, és el que han dit, cinc animals d'aquestes característiques. Evidentment, si tens cinc animals grans, evidentment sí que tindràs que tindre-ho declarat com una casa tipo un zoològic, no?
No ho sé.
Jo a aquesta llei li veig molts buits legals, però vaja.
I bé, Susana, acabar amb el temps, perquè com no, bon temps entre setmana, doncs roïns per als nostres dies lliures. La Comunitat Valenciana tindrà aquest dissabte intervals de vent fort en el litoral d'Alacant, interior nord de Castelló, i registrarà un descens notable a extraordinari de les temperatures màximes. Fins i tot podríem veure ploure.
Sí, efectivament, el cap de setmana igual estem prometint aixina molt feliç de que se n'anem i tal. Cuidao que el sol el fa avui, que és divendres, i que pel matí almenys ho està ben entrada a la vesprana i amb molta gent que treballarà. Pauseta de publicitat i els esports.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Marzá Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Villarreal. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzá Volkswagen, en Villarreal, Camí Travesa 24. Más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
Nueva delicia, nuevo placer, American Style Chicken Buffalo, solo en McDonald's. ¿Prefieres bañarte en queso? McStream 3 quesos, Gouda, Cheddar y Camembert. Haz la doble y acompáñala de nuestras McShaker Fries o McShaker Fries Deluxe, también con sabor a queso. Te esperamos en McDonald's Castellón y Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Se menea, como le gusta caminar, suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando, cómo suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo.
Este cap de setmana divertit, no, Víctor?
Sí, tenim demà a les 2 del migdia, des de la 1:30 sin esta casa, el Granada-Villarreal. I després de Vents Estel·lar tenim la matinada del dissabte al diumenge a les 5:10 del matí, la final olímpica de hockey sobre hielo, i després, des d'esta matinada a les 3, demà a les 2 i la del diumenge també a les 2, tenim l'All-Star de la NBA en Cleveland, crec que és. Tenim, com sempre, avui el partit dels novatos contra els de segon any, demà les habilitats, els triples i els mates, i el diumenge és el gran partit de les estrelles, que anirà pues, tota la faràndula de jugadors de NBA, cantants, raperos, famosos, vips i tot el que te puguis imaginar.
Bueno, i este cap de setmana també tindrem la volta ciclista valenciana de fèmines, que això us ho hem de recordar, que la tenim ahí, que tenim que seguir-la a punt, la faran directe per a aquells que vulguin gaudir d'aquestes dones que ho fan tan bé i que donen tant d'espectacle.
Estarem pendents.
Bueno, també pues això, donar el condol a la família d'este boxeador Héctor González, que després de 12 dies en la UCI malogradament ens ha deixat. Una pauseta de publicitat i anem a rebre el primer convidat.
Baila como un terremoto, tiene un feeling que me vuelve loco, tiene un feeling que me vuelve loco.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat del Arbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat El Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrares.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal, porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes...
El Col·legi Bisbe Pont es celebra el Dia de la Dona en el Premi Viladona. Este col·legi està ubicat en la ciutat de Vila-real. I a qui li dona el premi? Pues li la dona a doña Carmen Llop García. Ella és la elegida per a rebre este galardó el pròxim 8 de març com a representant de les mestres de Vila-real en quasi 40 anys de dedicació. Ella afirma sentir-se molt orgullosa per rebre este premi. Però anem a parlar amb ella i dos persones que també l'han acompanyat al Col·legi Bisbe Pont, perquè la tenim així en els estudis. Molt bon dia, doña Carmen.
Molt bon dia, Susana.
I també li donem la benvinguda a la directora del centre, Consuelo Moreno. Molt bon dia.
Bon dia.
I com no, a la coordinadora d'Igualtat i Convivència del Bisbe Pont, Maria Sanahuja. Bon dia.
Bon dia.
Què puc dir jo, Susana, la que està parlant, los de doña Carmen, si ella ha sigut mestra meua 3 anys seguits? Què puc dir-li jo de lo que li va costar a esta dona en aquell temps traure a tants i tants xiquets? Perquè tenien 45 xiquets per classe. Parlem de 45 xiquets, doña Carmen.
Pues sí, eren les classes molt numeroses i tu saps que els millors eren molt pocs comparats en ara. I, sin embargo, ho fem amb moltíssima il·lusió i això que tu dius, tirar-vos avant. Traure de vosaltres el millor que podíem, les nostres ferramentes.
En un col·legi on van hi haure molt de mestissatge, perquè era un col·legi i on van arribar molts xiquets que venien de fora, com igual i ara, en este moment, Consuelo, n'hi ha també molt de mestissatge, perquè ara també el que venen és molta gent que són emigrants. En aquell entonces eren del mateix país i ara venen de països de fora, no?
Sí, una cosa que caracteritza sempre el nostre centre és que ha sigut un centre d'acollida per a tot el món. Per tant, com tu bé dius, en els anys 70, finals dels 60, 70, que és quan va començar el Col·legi Bisbe Pont, doncs venia gent de Castella-La Manxa, fonamentalment, d'Andalusia, d'Aragó, i ara doncs, pràcticament de totes les parts del món. Hem arribat a tindre fins a 15 nacionalitats diferents en el centre, cosa que la veritat estem molt orgullosos perquè enriqueix moltíssim al nostre alumnat i també a nosaltres com a professionals.
Coordinadora d'Igualtat i Convivència, en Igualtat se fa una tasca?
Sí, la veritat és que podem estar i dir que estem ben orgullosos perquè tot el centre posa molt d'esforç per a que bueno, com ha dit Carmen, tots tiren cap endavant i treure el millor dels alumnes.
Jo penso que este centre ha tingut com a filosofia de centre el integrar i la convivència. Una vegada entrem tots dins del col·legi, érem tots iguals. Doña Carmen, això ho sap ben bé, no?
Pues sí, perquè a més teníem un exemple i era mossèn Guillermo. Ei. El projecte de mossèn Guillermo és el que nosaltres, en tanta il·lusió, en tota la força de la joventut, vam tirar avant. I jo, pues, la veritat que ara sóc Carmen Lloc i sóc la representació d'eixa època i de les dones que hem lluitat per ahir i hem compaginat la vida laboral en la vida familiar, que és una de les avantatges que hem tingut a l'estar a Vila-real.
Doña Carmen, acaba d'enviar-li al meu telèfon Mari Carmen Segura González, dale un beso de mi parte. Aurora me está enviando el mensaje. Es que estic, clar, és que la estan sentint doña Carmen, claro. I claro, en el moment en què la estan sentint, elles són de la meva quinta, en el meu telèfon i estan enviant-me missatges. És que me'ls estan enviant ara mateixa. Entonces, que se recorden. Molt.
Pues dones les gràcies i des de luego jo es dono les gràcies a les meves companyeres perquè han pensat en mi, perquè m'han fet reviure moltíssimes coses. Això per mi és un regal.
Doña Carmen, posarem a plorar este pas, vostè i jo.
Ui.
Li donen el premi Viladona. Contenta, imagina. Empecé a trabajar aquí en el año 73 y me jubilé en el 2011. Toda una vida dedicada a la educación de los más pequeños de Vila-real. Para mí fue un premio entrar a trabajar en este centro. Así, vostè diu, he sido muy feliz dando clase y viendo como el Col·legi Bisbe Pont crecía día a día.
Pues sí, perquè encara ara m'emociona quan obri el Facebook, perquè de vez en quan obri el Facebook i veig l'equip directiu conforme ho estan enfocant ara i a mi me dona una alegria enorme veure que lluiten tant i que el centre, per mi, és el millor de Villarreal. Sincerament, ho dic obertament, que per mi és el millor de Villarreal, el que passa que té un estigma que la gent no el coneix. No el coneix, però tu, Susana, has sigut un testimoni avui
viu
de lo que ha sigut aquest col·legi.
I de lo que són avui en dia la gent de la Mopromoció i els puestos que està ocupant la gent de la Mopromoció i lo que hem arribat a veure des d'aquest centre, a acceptar, a assumir. Sí. I jo crec que ens han fet solidaris. A totes les meus companyeres avui en dia i tots els meus companys ens van ensenyar lo que és compartir, tindre solidaritat entre nosaltres. Allí no feia falta que mos separaren. Sabien que teníem que coordinar-nos, que teníem que fer les coses junts, no?
És que jo pense que si en veritat volem avançar en la igualtat i volem avançar en la societat, el primer que tenim que fer és inculcar valors. Que sí que els llibres ensenyen moltes matemàtiques, moltes coses, però jo penso que a l'època de l'escola el que se té que inculcar són valors, perquè això ja no ho aprendran si no ho aprenen de xicotets, i és el que nosaltres intentàvem fer en el respecte que nosaltres vos teníem i vos obligàvem a tindre-vos i ser tots harmoniosos en el tracte. I en carinyo, Susana.
I sobretot arribarà que tinguérem aquesta pau que necessitàvem, que molts de nosaltres no arribàvem en aquesta pau. I quan arribàvem al col·legi és com que entràvem en un món de tranquil·litat i de pau. Això és el que aconseguien aquests mestres d'aquell entonces. Sí, sí. És dir, jo no sé si en aquest moment, suposa que també, Consuelo.
Evidentment, han canviat molt les metodologies, ha canviat, però... la idea fonamental, l'esperit del bisbe Pons seguís igual, perquè és una cosa que mossèn Guillermo sempre recalca també, no? L'esperit o l'alumne de bisbe Pons o els valors que volem que els nostres alumnes, a banda dels coneixements, i els valors que volem que siguin la marca del col·le. La marca evidentment han canviat molt els temps, ha canviat molt l'aspecte de l'escola també, l'aspecte de l'edifici, ha canviat tot molt, però el que deia Carmen és això, el concepte d'igualtat, el concepte de convivència, el concepte de respecte, és algo que segueix existint encara en el nostre centre.
I clar, se decidís que este premi se li doni a doña Carmen. Com arribar?
No podia ser d'altra manera. Ara te ho explicarà un poquet el projecte del premi, perquè és un projecte que volem que perdure en el temps, i este és el primer, i per supost no podia ser d'altra forma que li ho estava dient abans d'entrar. És que eres com un poquet com el nostre buc insígnia, no? I Maria t'explicarà un poquet el projecte, perquè volem, a més, que siga, este és el primer, però volem que perdure en el temps.
La idea va sorgir perquè tots els anys, per al Dia de la Dona, celebrem i fèiem moltes coses en el centre, però quedava un poc abstracte, i una forma de tindre alguna dona i que realment tots els alumnes, però sobretot les xiquetes del col·le, tinguin un referent, és buscar a una persona propera, i vam pensar, i qui més proper que Carmen, no? Que és de les primeres mestres que va estar ahí, que ha estat molts anys i que segueix estant. I també volíem que fos un projecte que, com ha dit Consuelo, que perdura en el temps i que, a més, treballen tots, des d'infantil fins a secundària. Que tots tinguem el mateix objectiu i que tots els xiquets i xiquetes coneguen a la dona, i que sigui una dona referent i que sigui propera, perquè moltes vegades treballem dones que científiques, polítiques, però que els queda molt lluny, no?, als xiquets, sobretot als més xicotets, i per això busquem alguna dona propera i alguna dona, evidentment, que siga de Villarreal.
Sí. Clar, és que jo, estàs dient-me això i, clar, és que jo podria parlar de moments en què ens han vist, a més jo era molt menuda, i que ens ha fet evolucionar, i sí que és així, ho heu acertat. És dir, sí que ho heu acertat, perquè sí és una persona adequada en aquest moment per a fer evolucionar les dones. És cert, eh?
És que, clar, quan Carmen va començar a... Bueno, quan Carmen va començar a estudiar, que ella l'altre dia estava en una entrevista que li van fer els xiquets Eudia, que no sabia molt bé... ella, sa mare li va insistir molt, que això també és molt important, que la mare insistís en la filla en que estudie per a que siga independent i una persona que tinga... que siga lliure. En els anys 60, quan ella va començar a estudiar, tampoc era tan habitual que una dona pues, acabava els estudis que de l'escola i després pues, ja tenies nòvio, te casaves o entraves a treballar, anaves a l'Almacén. La veritat és que el cas de Carmen i de moltes de la seva generació va ser molt important, no? Molt. Carmen, això és el que tu comentaves l'altre dia.
Jo sí, jo molt agraïda a ma mare perquè jo vaig passar una època que m'ho haurà deixat. Perquè tenia altres coses al cap i ma mare m'ha dit no, si enguany no ho faràs l'any que ve, però tu abans que tens que ser independent. Luego, ja tenia una mare que s'inicia un poquet de lo corrent. I després, quan vaig entrar a Santa Sofia, Susana, estava embarassada de 7 mesos, a punt de donar a llum. I el mossèn, no, jo li vaig dir, mossèn, és que estic embarassada, quan me va cridar. I me va dir, ai, i això que és una malaltia?
Que bo és.
Que la igualtat que busquem.
Claro, i tant.
La igualtat que busquem. I després, quan jo vaig entrar, els xiquets i les xiquetes estàveu separats, i jo vaig entrar l'any 73, i el 74, mossèn Guillermo va dir, l'any que ve, los chicos con las chicas.
Jo ja vaig entrar en les classes mixtes, eh? Jo no ho he arribat a veure.
Va ser el primer centre de Vila-real que va tenir classes mixtes, també.
Podem celebrar el Dia de la Dona molt orgullosos. Jo volguera representar a totes les meves companyeres perquè totes hem lluitat per tirar aquest centre avant i totes han comulgat en aquesta ideologia. I això és molt important perquè vosaltres veu la nostra unió.
Claro.
Les nostres ganes de tirar avant.
Claro.
I anaven tots ja una. I per mi, pues, la veritat és que estic molt agraïda.
I jo no mai havia notat... tot el, és que, clar, que me tinc que posar jo perquè és que jo ho he viscut. No mai he notat allí diferència entre xics i xiques. Mai. Érem tots iguals. Però ni d'això, ni dels tractes socials. És dir, allí érem tots iguals.
Sí.
Val? I allí quan hi havia, si a algú li faltava el bocadillo, no s'enterava ningú. I ojo, jo no ho sé, però en aquell moment hi havia xiquets que anaven sense bocadillo. Doña Carmen, és aixina?
Sí, sense llibretes, sense bocadillos.
Jo he vist obrir el monedero, Doña Carmen, i donar diners perquè pujaren a fer-se un bocadillo. Sí. O sigui, això ho he vist jo, i per com ho he vist ho tinc que contar. Perquè teníem una cuinera, que era Doña Pilar, que feia bocadillos perquè hi havia xiquets que, desgraciadament, ojo, i no soc tan major com per contar aquestes coses, bueno, pues ocorria, ¿vale? I teníem un pati que no podíem, o sigui, ni havia una porteria, l'altra no existia, perquè no teníem prou de terreno, m'ho inventàvem, ¿vale? I avui això el Col·legi Vilpopó no ho té. I s'ha tingut tot a base d'esforços.
Sí.
Doña Carmen, el camp de futbol no podia tindre dos... se recorda, no?
És claro.
Ara estaran rient la gent que està sentint-nos.
I el comedor al mig, que se n'anaven els xiquis contra la columna i estava tots els patis curaves algú.
Sí.
Tots els patis curàveu algú.
Sí.
Però bueno.
Claro, és que això és...
Ho recordem amb molt de carinyo.
S'haurà d'escriure un llibre. Doña Carmen, s'hauria de fer l'ànimo, no?
No, jo penso que això no és la meva, que potser n'hi ha alguna
bueno,
altra persona.
Bueno, però així està recolzant, no sé, sí. Seria altra cosa que també se podria fer, no?
Sí, també, en algun... Bueno, fa poc vam celebrar el 25 aniversari... El 25? 20, no, què va? 50. El 50 aniversari, mare 50. Meva! El 50 aniversari del centre, bueno, en un pròxim aniversari, qui te diu que no, que fem alguna història. Sí que seria bonic recordar totes les coses de... I sobretot comparar com era el centre abans i com és el centre ara, com ha anat evolucionant. Perquè ara, clar, encara... Company, jo he sigut companya també de Carmen, sí, vull dir que companys... Ara el centre és un poquet d'una barreja entre gent amb molta experiència que està treballant ja molts anys, gent molt jove que ha entrat amb moltes ganes de treballar i de fer coses, i clar, i ara jo crec que seria el moment també, és una bona idea, estic una bona idea,
de fer un recull
de totes les experiències del centre. Sí, és...
Sobretot perquè, a més, té la capacitat de, inclús les que porten molt de temps, suposo, els docents que porten molt de temps, acollir els que acaben d'entrar i nutrir-se entre ells. És que n'hi ha mestissatge inclús en això. Igual que s'ha fet això, que és, serà el primer premi que se donarà, no?, de Viladona,
sí,
pues se pot anar lluint cada vegada més, brillant cada vegada més, no?, el Bisbe Pont.
Sí, sí, clar, aquesta és la nostra idea. La nostra idea és, jo sempre que me pregunten digui el mateix, és fer visible el centre, perquè és un dels centres més invisibles de Vila-real. Partint de la base de que la majoria de la gent no ens coneix com el Bisbe Pont, es coneix com a Santa Sofia.
Claro.
Partint d'aquesta base, no? Però clar, i estem allí en un raconet allí en la punta del poble i pareix que passem un poc desapercebuts, però és un centre que hi ha alumnes des de 3 anys fins a quart de l'ESO. És un centre molt familiar, és un centre acollidor i és un centre en el que treballem molt per l'alumnat i per les famílies. I per tant jo crec que tots els que treballem allí, tots els que formen part de la família del Bisbe Pont, hem d'estar molt orgullosos de la feina que fem. I clar, i això del Viladona, este premi és una forma també de visibilitzar l'escola i de visibilitzar la feina que fem i de la feina que fem les dones, evidentment.
Jo també, Consuelo, penso que és un ensenyament significatiu per als xiquets, uh-huh, i per això pues, estic orgullosa de representar-ho. Uh-huh.
Com se farà l'entrega a aquest guardó?
Farem un acte oficial el dia 8 de març en el que evidentment Carmen serà el centre i no puc dir molta cosa perquè si no li xafarem la sorpresa però serà un acte el mateix dia 8, el dia de la dona, en el que tot girarà al voltant de la premiada.
Pues jo sé que n'hi haurà moltíssima gent pendent d'això, sobretot perquè ho sentim, no? Ho portem dins, per tant, és impossible estar...
Clar, nosaltres voldríem que fos un acte més multitudinari, però clar, en tota la situació que estem actualment, pues, serà un acte més íntim en un dels salons d'allí del centre, però bueno...
Però ja... podran enviar vídeos. Lo bo d'ara és està tot tan a la mà de tot el món, no?
Sí.
Que se poden, per internet, poden fer inclús streaming, no?, en directe, no? És una cosa que se podrien plantejar.
Sí, també, sí, estem plantejant a veure, estem mirant a veure com ho organitzem. És que, clar, com ha dit Maria, no volem dir-te molta cosa perquè si no li xafem la sorpresa a Carmen. La de l'any que ve, la guanyadora de l'any que ve, pues, ja ho tindrà més... Ja no serà tan sorpresa, però Carmen enguany sí que serà tot sorpreseta.
Bueno, se ho mereix, doña Carmen, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Susana.
Per l'educació que mos va donar a tantíssima gent.
Pues moltíssimes gràcies per lo que m'estàs dient.
Per a mi ja és una guanyadora, o sigui, dins de nosaltres, de tots els seus alumnes, ja ho és. Consuelo Moreno, directora de Bisbe Pont, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
I Maria Sanahuja, pues, què tinc que dir? Que m'encanta que hi hagi una coordinació d'igualtat i de convivència amb Bisbe Pont. Moltes gràcies.
Gràcies.
Castigo del Señor. Le busco un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti.
Estás a la 92.2 FM.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Estrena un nuevo camino. Estrena una nueva forma de ver el mundo. Estrena nuevas emociones. Pero sobre todo, estrena ilusión. Llegan los 10 días Kia del 11 al 22 de febrero a toda la gama Kia.
Kia. Movement that inspires.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vilareal, calle Fueros de València 1525.
La nostra citricultura és mort. Als preus baixos i a la plaga del cotonet s'unís la no renovació del decret de la pinyolà. Hi haurà or per la incorporació del metilclorpirifos en la lluita contra el cotonet, la renovació del decret de la pinyolà i la preferència comunitària, el dia 24 de febrer a les 9 del matí, manifesta't en els llauradors independents en València, davant les Corts Valencianes.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
I s'acaba de presentar ara mateixa fa una estoneta la nova regidoria de que portarà a terme a cap que anirà portant-la fins a la a les pròximes eleccions. El regidor Eduardo, molt bon dia, regidor.
Hola, molt bon dia, Susana.
La regidoria és de
Ciència, Innovació i Universitats, bueno, també és projectes europeus i internacionalització, però bueno, en definitiva avui el que hem fet sobretot és la presentació de les instal·lacions on se ubica la regidoria, que és en el vivero d'empreses. Allò volem que siga pues, com el referent de la innovació en el municipi. La regidoria d'innovació és, diguem, com a regidoria nova, però ho ha estat duent l'alcalde tots aquests anys. De fet, bueno, pues José Benlló, que és pionero en aquest sentit, en la xarxa Impulso, que va crear el Ministeri de Ciència i Innovació en el seu dia, i que bueno, pues ja portem dos renovacions, és a dir, que cada tres anys que se fa, diguem, l'avaluació, pues aprovem els exàmens, com si diguem, i som una de les 62 ciutats en Espanya que tenen aquest distintiu de ciutats de l'agència i la innovació. Pues bueno, el que hem fet avui és obrir la porta als mitjans de comunicació, presentar, hem fet bueno, pues un passeo per les instal·lacions, hem presentat a les persones que estan allí ja treballant, tenim quatre persones del programa Empujo, economistes, algun abogat també, que bueno, pues van a ajudar-nos a tirar endavant amb els projectes. A més, també ara, antes de, bueno, en quan entra el pressupost en vigor, que crec que entra este dissabte, ja podrem començar a contratar a una persona que està en la plantilla pressupostària del pressupost d'este any com a tècnica d'innovació. I diguem que este és un salt qualitatiu que pega a Vila-real en el tema de la innovació, no? Tindré un espai com aquell, en 19 despatxos, en sales de reunions, i amb un regidor ja en concret de la matèria i personal treballant al voltant, que junen els nostres partners, no? Com són, sí, pues, la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, com és la Fundació Globalis, com és la Caixa Rural Efecte Vila-real, com és la Càmera de Comerç, per supost, que a més és en el conveni que tenim Mosdissa, tindre allí este espai, i després pues, les universitats, no? UNED, UGI, UOC, que tenim en Vila-real, a més seu o subseu, en el cas de la UCI, pues, entre tots pues, intentarem conformar aquest ecosistema innovador per impulsar una altra vegada. Hem passat dos anys ara molt tristos en el tema del Covid. L'Ajuntament ha tingut que ficar molts recursos en lluitar contra el Covid, en ajudar a les persones, però ara és moment d'obrir les portes, ara és moment de que ja que se poden omplir els estadis una altra vegada de gent, els teatres, fer festes com la Madalena o les Falles, pues és moment també d'obrir les portes i ser els primers en començar una activitat que no s'ha deixat mai, però que evidentment el Covid ens havia frenat, no parat, però com a tot el món, pues el Covid ha sigut un freno. Clar.
Quan parlàvem de lo que era la regidoria d'innovació que la portava el senyor alcalde i ara ha recaigut a les seues mans, és perquè, com bé acaba de dir-nos, va donar-li un nou impuls. Este nou impuls que va donar-li serà l'impuls que li feia falta en aquest moment a la ciutat de Vila-real?
Bueno, entenem que sí. Com dic, després d'estos dos anys en la que la pandèmia ha sigut més dura, pues arriba el moment d'aquest renaixement, no? com diem. I lògicament, ara s'obren moltes oportunitats. Estan també les ajudes europees del Next Generation, i molts projectes dels fondos FEDER que tenen que vindre també, i ahí és on ens hem d'enganxar, perquè en este camí de la innovació que és necessària per seguir sent competitius, les empreses no estan a soles, tampoc l'Ajuntament està a soles, sinó que tenim que fer una sinergia en tota la ciutadania en el seu conjunt, perquè en este nou món en el que estem entrant ja de la indústria 4.0, com se la coneix, no? O la quarta revolució industrial, està clar que se té que fer en la participació de tots. El creixement té que ser sostenible, té que ser integrador, tenim que tindre en compte les persones, no deixar a ningú enrere, a fer un gran esforç en que la digitalització arribi a tot el món i sobretot ser respectuosos en el medi ambient, perquè sabeu que ara pues, mai ha hagut una preocupació tan gran pel planeta com hi ara. Quan se va fer la primera revolució industrial pues, se contaminava moltíssim, no? I en la segona també, però en esta quarta se té clar que el creixement se té que fer sense contaminar i se té que fer de manera sostenible, i a més no podem deixar a ningú fora, perquè la quarta revolució industrial, la indústria 4.0, el que té és que va acabar en molts llocs de treball tradicionals, i entonces el que hem de fer un esforç és per crear uns altres llocs de treball precisament en esos nichos de treball per a que la gent seguisca tenint empleo. Vila-real és líder en creació d'empleo. Recordeu que som la ciutat de la Comunitat Valenciana major de 40.000 habitants en menys paro i volem seguir sent així. I per això tenim que seguir el camí de la innovació.
Claro, jo li preguntava això, si era el que en aquest moment necessitava, perquè, claro, estem o posicionem d'alguna manera una plataforma per traure aquest talent local.
Eso es.
I també estem en una red, en aquest cas, que és el que interessa. En una red que engloba tot arreu del món i d'alguna manera també tenim l'alcalde que en aquest moment és líder de ciutats i és un bon moment per aprofitar-lo.
Sí.
Ara, n'hi ha una tasca important, perquè sí que és veritat que és allò que ens han donat totes les canyes per a pescar. I ara que n'hi ha que posar el sebo adequat, és a dir, com ens adaptem, com anem a fer perquè tot això tinga el resultat que s'espera, no?
Sí, bueno, jo crec que estem en condicions de fer-ho, perquè, per exemple, la carretera de Onda s'ha desbloquejat tot el que és la urbanització de tota aquella zona que després de la crisi s'ha quedat tot aparat. No sé si m'enganyaré en les dades, però crec que només una tercera part de lo que és el polígono industrial de la carretera d'Onda està utilitzant-se, les altres dues terceres parts estan encara per desenvolupar-se, no? Uh-huh. Entonces, imagineu les possibilitats que s'obrin ahí de creació de noves empreses en ese clúster ceràmic que volem fer. Ara també l'altre dia se va presentar en premsa i per tant puc dir-ho, en lo que és l'estació de Renfe, pues se vol crear allí també un clúster d'indústria agroalimentària. Per tant, estem parlant de dos sectors que han segut la història de Vila-real, com és la taronja, com és el sector alimentari i com és la ceràmica, que tenen que ser també les plataformes del futur, perquè en la ceràmica n'hi ha moltes coses de futur que s'estan fent ja i que pròximament presentarem, uh-huh. Projectes nous, molt innovadors, i en el cas de l'agroalimentària també n'hi ha moltes possibilitats. Ara per primera volta n'hi ha una empresa en Vila-real que fa xampinyons, és la província de Castelló, això és pioner, i s'està fent així en Vila-real. Per tant, jo crec que n'hi ha moltes possibilitats que precisament s'ha treballat durant aquests anys perquè això siga possible, vol dir, perquè desbloquejar la carretera de Honda, perquè Adif, la propietària de les vies del tren i tal, pues, uh-huh. mos puguen cedir part d'aquests terrenos per a poder ahí implantar este clúster agroalimentari. Vol dir que s'han fet moltes coses i efectivament ara es tracta de, ho has dit molt bé, no? de ficar el cebet adequat per a que efectivament els peixos pues, vinguin a les nostres...
Clar, era allò d'anar un poc en les llums llargues posades perquè ens podem aprofitar de tots fons europeus que Exacte. Tenen que arribar i és com allò de que tu prepares no paixi naiximent d'eixes noves vides, tu és el lloc adequat per a que puga pujar, per això antes perquè pugui créixer i perquè pugui donar aquest pas a les noves generacions, com així va passar quan només es basava en la taronja i n'hi havia això i abans, i va vindre el sector de la ceràmica del taulell. Per tant, ara estem en aquest punt en el que sí que hi ha que si necessita aquest capital humà, uh-huh. formatiu, perquè habite tots aquests llocs que van a posar-los.
Efectivament, mira, precisament una de les coses en les que he fet hincapié en la roda de premsa d'este matí és que ara tenim quatre persones treballant allí. Uh-huh. Pròximament, en uh-huh. qüestió de setmanes, entrarà un tècnic. Uh-huh. És possible que mos entri una segona plaça subvencionada per el Ministeri.
Claro.
Precisament perquè estem en la xarxa Impulso. És només sí. places per a la xarxa Impulso. I entonces el que estem fent és formar a persones per a que augmenten la massa crítica de persones que treballen per la innovació. I això és molt important i per això jo parlava d'aquest salt qualitatiu. Clar. Hasta ara s'han fet coses, s'ha treballat molt, sempre amb, diguem, des d'alcaldia, no? Uh-huh. impulsant. Uh-huh. Però si ara n'hi ha una regidoria, que lo de menos és que n'hi ha un regidor, lo important és que n'hi ha
una dedicació, claro.
Persones i que el regidor simplement serà els que es coordine, els que es posa el foc en lo que n'hi ha que treballar, òbviament, ho farà el regidor pues, perquè el equip de govern pues així ho considera oportuno. Però vull dir que l'important és que n'hi ha material humà i que n'hi ha material humà formant-se, que n'hi ha moltes possibilitats, que a més tenim partners molt importants, aliats estratègics, com els que anomenat antes, uh-huh. que ens ajuden i ens seguiran ajudant, i això és una cosa que tenim que fer com entre tots, perquè és un projecte de ciutat.
Sobretot perquè som una ciutat pionera en moltes coses, hem de ser en esta, ara sí, sí o sí. Sí, és que no tenim una altra alternativa.
Efectivament.
Per tant, que no siga perquè no estiguem a l'altura, no? del moment. Sí. La gent gran o la gent que ja tenim opció de poder proposar un futur, no?
A més, Susana, voldria dir-te una cosa que jo crec que és molt interessant i per mi ha sigut sorprenent, uh-huh. Ho dic que ha sigut sorprenent. Jo porté, bueno, 5 mesos, però realment des que tinc personal i tal, que van entrar els empujos i això, pues fa 2 mesos. I bueno, des d'entonces n'hi ha gent que me crida de fora de Vila-real
sí.
i que han vingut a reunir-se amb mi. I me diuen, mira, és que venim a Vila-real perquè és que Vila-real en el tema de la innovació sona fort. Y yo, claro, yo sabía, pero claro, yo sabía porque estic así, pero m'ha sorprès molt gratament que gent que ve de fora, uh-huh. que venen inclús de Madrid, m'he reunit amb gent que ve de Madrid, uh-huh. que mos diuen, mira, és que hem pensat Vila-real perquè que Vila-real la innovació sona. ¿Vale? O sea, que no sols mos coneixen per
Lo que no sabía usted coses. Es que ho sabien.
Efectivament.
Pensava que encara ho tindria, que diria afortunadament,
sí.
Ja se va sabent, no?
Sí.
Per això és el que demanem, és que siga això, que siga una ciutat puntera, que siga una ciutat referent a tot arreu del món, eh?
Això és.
Eduardo Pérez, moltes gràcies per haver vingut.
Pues a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat.
I
de
tant,
donar a conèixer.
Com no li tenim que donar aquesta oportunitat quan des d'esta regidoria se va a donar tantes oportunitats?
Sí.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
I ara tenim a Maria Fajardo, ella és la portaveu de Compromís per Villarreal. Molt bon dia, Maria.
Hola, molt bon dia.
Finalment, el seu company, Santi Cortells, es va quedar sense l'opció de votar de forma telemàtica al ple, donat que, per un informe de la secretària de l'Ajuntament, es deia que no té cabuda en aquest moment la pretensió que estava este regidor. Això ho va dir el senyor alcalde previ l'informe de la secretaria.
Sí, el problema que nosaltres lamentem en este sentit, perquè és evident que la secretaria de l'Ajuntament té molt a dir en este tema, perquè al final és qui articula legalment la sessió plenària. Nosaltres la dificultat que trobem és que Santi Cortells esta sol·licitud la fa el dia 25 de novembre de 2021 i no és fins a la celebració d'aquest ple quan se fa este informe, després de que el regidor Santi Cortells hagi insistit en este tema després de la convocatòria d'este ple, és a dir, se convoca el ple el dimarts a les 5:30 de la vesprada i automàticament el regidor Santi Cortells, vist la dificultat que té per assistir, l'endemà amb eixa premura, doncs el que fa és sol·licitar un escrit recordant que ell en novembre ja havia sol·licitat aquesta possibilitat, que encara no se li havia contestat res i que precisament per a eixe ple sí que tenia una greu dificultat de conciliar. I aleshores que recordava aquesta sol·licitud simplement que havia fet i tornava a recordar que el que estava sol·licitant era una fórmula que el permetera participar de ple dret en el ple. Que el permetera participar, i dic això d'una possibilitat, perquè nosaltres quan fem este escrit en el mes de novembre, el regidor Santi Cortés automàticament comença a demanar informació tant a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies com a, també amb contacte estret amb un advocat, i el que ens diu és que és una qüestió de voluntat del ple, i que precisament ara en la pandèmia tenim precedents, hi ha molts casos d'altres òrgans de govern, com poden ser les Corts Valencianes o fins i tot el Congrés, on s'ha articulat esta possibilitat del vot telemàtic. De fet, ha hagut polèmica en el vot telemàtic, per exemple, del Congrés dels Diputats a Madrid. I que sí que es pot, no només això del vot telemàtic, ara que tenim una firma electrònica que podem utilitzar des de casa i que de fet la utilitzem habitualment en l'Ajuntament per assignar mocions des de casa o per a fer altres qüestions des de la gestió, s'utilitza molt més habitualment, clar. I no només aquesta possibilitat, sinó també la delegació del vot en una altra persona del grup municipal, però que són opcions que s'han d'articular sempre a qüestió de voluntat del ple. Aleshores és quan en aquest moment Santi diu, puc presentar, tinc dret a participar, perquè el que estem parlant així és un dret democràtic, simplement representar, sabeu que la democràcia sempre és representativa i així arreglo a la població que tenim 25 representants, no? En l'Ajuntament, 24 regidors i l'alcalde president. Aleshores, clar, això és 25 persones, representen el sentir de Vila-real, el que els vilarealencs i vilarealenques han dipositat a les urnes. Uh-huh. Aleshores, que una persona, que un regidor o regidora no assistisca al ple, és en detriment d'eixe resultat de les eleccions, d'eixa representativitat de la ciutadania. Aleshores, és per això, perquè ell té tot el dret del món a poder estar participant en eixe ple, tot i que tinga, en este cas, la cura d'una xiqueta nouvinguda al món recentment i que, per suposat, precisa de cures contínues.
En este cas, lo del vot telemàtic sí que estava contemplat en el Congrés dels Diputats i s'ha fet molt habitual en la pandèmia, ha servit per després per la pandèmia. Antes només s'utilitzava per a casos de malaltia greu, això ho contempla la legislació, malaltia greu, en el Congrés. El que ocorria en l'Ajuntament és el no tindre un ROM, al no estar articulat, pues claro, si n'hi ha, a veure, i que siga un ple extraordinari per a que s'aproven els pressupostos, el temps va estar molt justet per a tot. Jo crec que un poc ha sigut, i això, ahir és on s'ha encallat, que no veig jo que en un futur no se puga fer, seria lo ideal, el que poguérem, veremos en situacions qualsevol regidor de no poder assistir, igual que ha ocorrit ara en la pandèmia, poder ser en l'Ajuntament de Vila-real. Perquè sí que és veritat que l'alcalde informa que quan va veure l'escrit, perquè el ple se convoca dimarts sobre les 5.
5 i mitja, sí.
Era un ple extraordinari per aprovar els pressupostos. Clar, vostè sap que els pressupostos són fonamentals per a que continuï la ciutat en la seva... Quan un pressupost se paralitza, i de fet jo entenc que vostès en aquest moment no vulguin prendre ninguna acció per tindre que impugnar res.
Efectivament, perquè nosaltres, després d'haver vist aquest informe de secretaria en què simplement el que es diu és que falta la documentació que acredite que Santi Cortell es troba en permís de paternitat, i ahí el que trobem són, per a mi, dos coses que no hem entès. Santi Cortells està de permís de paternitat en la seva tasca laboral, és a dir, Santi Cortells és una persona que és un regidor que no està alliberat, ell no és personal laboral de l'Ajuntament. Uh-huh. Aleshores, ell, en què presenta el certificat de naixement de la seva filla, que és el que va fer en la sol·licitud de novembre, és suficient, perquè el permís de paternitat és una altra qüestió, perquè el permís no li l'ha otorgat Recursos Humans de l'Ajuntament de Vila-real. I aquest permís li l'otorga la Conselleria d'Educació en este cas, perquè Santi Cortell és professor. Aleshores, aquesta documentació no és necessària. Ell simplement ha d'acreditar que ha sigut pare i això ho fas en una partida de naixement. Perquè això és un dret, el que estem demanant és un dret democràtic, no és un dret laboral. Aleshores, són dues qüestions distintes. Sí. Tot i això, secretaria fa este informe i nosaltres, doncs, en el, com li comente, com tenim contacte també amb la sindicatura de Greuges, perquè és Santi el que ha iniciat els tràmits de queixa a esta sindicatura, degut a que des del mes de novembre estava esperant una resposta, tot i que en els mitjans de comunicació ha eixit que aquesta resposta se li va donar en el ple, hem d'assenyalar que una sol·licitud que es presenta per escrit s'ha de contestar per escrit i no val una simple resposta a un ple quan el que s'està demanant és un informe de, del per què, dels motius, han estigat argumentat en uns fonaments del dret i una fallida per part de la institució i no una simple resposta en un ple oral de dos frases, no? En què el que s'espera és un escrit on se fonamente en dret. Aleshores, clar, el síndic ha admès a tràmit esta qüestió. I ara Santi Cortells el que fa és continuar en el tràmit.
Sí, però entenc que això no només servirà per a ell, sinó per a tots els regidors.
Òbviament.
Que el dia de demà necessiten dir...
De fet, he volgut... Santi Cortells, òbviament, l'impediment que té és en el desplaçament, per dir-ho d'alguna manera, perquè té a la xiqueta a casa, però si vostè li telefona per telèfon, de seguida, Santi, si no pot en aquest moment, ho farà a les dues hores, perquè no ha fet deixadesa de funcions ni molt menys, i el telefonarà en quan puga. I el que em sobta a mi és que ells reben este escrit en esta premura i ens acusen, en certa manera, no?, de no haver informat, de no haver parlat per telèfon, i de la mateixa manera que nosaltres tenim el telèfon dels òrgans de govern, no?, dels nostres companys de la corporació, ells també tenen el nostre telèfon. El que passa és que estan acostumats a tutoritzar, en certa manera, a la resta de corporació, i esta tutorització que ens pretenen fer pense que no és adequada, perquè igual que ells poden, igual que jo puc agafar el telèfon per a dir-los, mira, com heu convocat a les 5:30 per a demà finalment a les 10 heu decidit, doncs Santi no podrà vindre per esta qüestió, ells també poden, quan veuen ixe escrit, telefonar a Santi i dir-li, Santi, és un ple que és per aprovar els pressupostos, què et sembla si en lloc de fer-lo a les 10 el fem a les 5 de la vesprada, on Santi no haguera tingut ningú problema. Però quan s'han plantejat fer plens per la vesprada, perquè això s'ha plantejat, i això ho he viscut jo en les meves pròpies carns quan jo treballava, i era una altra qüestió de conciliació també, però no familiar en este cas, no?, sinó laboral, perquè compaginava les dues tasques. Les respostes que escoltàvem era d'allò més que els, com a que els funcionaris tenien molta feina com per estar també treballant de vesprada, qüestions que fa 10 anys o fa 8 anys, quan estàvem en el govern del pacte amb ells, no se veien aquestes actituds, perquè sí que és veritat que es consensuava amb la gent que compaginava i fins i tot els plens eren de vesprada.
Sí, en aquest cas la premura o la pressa era perquè se presentarà en Diputació i que era publicat. És a dir, volien presentar-lo.
Correcte,
per això.
Ho
van fer a les 10. L'únic que sí que és de veure és que si se parla, a lo millor s'arriba a un consens, perquè l'escrit el presenta dimarts a les 6:30, després de que a les 5:30 els convoquen a vostès.
Efectivament.
I el ple acaba fent-se a les 10 del matí en l'escrit de la secretaria, de la secretaria municipal, dient que no... lo que això, que no té cabuda el fet de que siga una intervenció telemàtica perquè no està regulat, perquè no existís un ROM a la ciutat de Vila-real.
Però aquesta excusa de que no existís el ROM també vull dir, és cert, no existís un ROM que articule esta possibilitat avui per avui, però no només se poden articular les coses a través d'un ROM, és a dir, també així a Vila-real quan es va articular la via telemàtica per a la celebració dels plens, tampoc se va fer el ROM per articular-ho per a aquest moment, per a aquesta situació de pandèmia. Se va justificar per la situació global sanitària. Doncs crec que això també és una qüestió que es pot enllestir d'altres fórmules.
Claro, lo que jo li volia d'alguna manera que tots arriben un poc a una reflexió és, donant la importància que tenia el ple del dimecres, que és aprovar uns pressupostos i que totes les associacions, que totes les institucions del poble puguen seguir continuant, que totes les persones que donen serveis puguen cobrar, perquè és l'aprovació dels pressupostos, que tot el que més, que tot té la seva importància, n'hi ha que donar-li la importància que té. El que el ciutadà no vol és malos entesos. Ens agradaria que tingueren com un poc més de cordialitat entre vostès i més consens.
Sí, a nosaltres també, ens agradaria, no li vaig enganyar, nosaltres tenim un ple la propera setmana en la que portem una moció que precisament he treballat colze a colze, és una idea que plantegem nosaltres perquè considerem que és important, que és sobre per a realitzar accions de prevenció del suïcidi des de l'àmbit municipal. I és una qüestió que preocupa sobretot a la població, pense que a la població en general, però cada vegada, correcte, és un tema que es fa més palès i més en ara que en la gent jove se veu cada vegada més afecció per aquest tema. Aleshores, nosaltres hem dissenyat una sèrie d'accions per a la prevenció del suïcidi que s'ha agafat de molt bon grau per la regidora justet delegada que porta les tres àrees, serveis socials, policia i sanitat, que és doña Sílvia Gómez, i en seguida hem pogut treballar amb ella colze a colze, s'han produït diverses reunions, ho hem treballat, és a dir, aquest consens existeix, l'únic que n'hi ha accions com aquestes que han de veure amb la conciliació i amb qüestions més pròpies del feminisme, per dir-ho d'alguna manera, on trobem confrontació. Tot i que des de l'Ajuntament moltes vegades, precisament el dia d'abans d'este, no sé com anomenar-ho, no?, d'este malentès, el dia d'abans s'havia fet una nota de premsa anunciant que s'anava a fer per primera vegada a Vila-real un estudi als vilarealencs i vilarealenques sobre la conciliació laboral i familiar. Quan l'endemà em passa això, jo me sent que si és que això ho han venut i no se ho creuen, això ho fan i ho fan perquè són el Partit Socialista i és el que han de fer per a seguir la seva línia de Madrid, però així a Vila-real és una fal·làcia, que els regidors estem exclosos de poder conciliar laboral i familiarment, no sé de quina manera agafar-m'ho. Em dol especialment perquè sóc dona i perquè considere que este tractament que està rebent el meu company l'està rebent precisament perquè és el meu company i perquè per molt que parlem de ciutat educadora i de conciliació i de totes aquestes paraules que sonen tan boniques, no ens creem encara que aquesta coeducació i que aquesta corresponsabilitat de les cures, no només dels nadons sinó també de les persones dependents, és una qüestió d'homes i dones. No mos ho creem. Encara ho releguem només a l'espai de la dona i per això, en la discussió prèvia al ple, vaig rebre frases tan boniques com allò de ma mare va criar a tres fills i no li va fer falta tant de permís i tanta tonteria. Això no són tonteries, són drets fonamentals de les persones i drets, sobretot, que hem d'aconseguir blindar per a que tinguem igualtat d'oportunitats, homes i dones, i que ninguna dona més se veja obligada a renunciar al seu àmbit laboral o al desenvolupament de la seva carrera professional per la cura dels seus fills, que puga compaginar-ho tot. I per això també, no només té a veure això, no? També hauríem de replantejar-nos els horaris laborals i altres coses que fan que ens allunyem dels nostres fills i de les nostres cases, per suposat, si però que crec que és una qüestió important.
I si vostès tenen totes aquestes ganes de que tot això puga fer-se una realitat, haurien de... entre les dues parts, és dir, si el Partit Socialista i Compromís sempre ha tingut punts d'encontre, a lo millor haurien de començar.
Totalment.
A veure quins són els seus punts d'encontre i deixar a part dels punts de desencontre. Sobretot perquè si el que volem és tindre una ciutat que estigui a l'altura de lo que es viu ara, nosaltres sí que els demanem, i li digo a vostè que la tinc davant, que arriben a aquest punt d'encontre que han tingut sempre i que ara no sabem ben bé per què, a cada dos per tres, en moments d'estos d'explosió, que jo estic segura que al final quan una persona s'enfada pues tampoc se té que veure també per què s'arriba a aquest grau o quin moment té aquesta persona. Li preguem voluntat.
Efectivament, i jo crec que precisament... des del nostre partit, el fet d'expressar les coses sempre en la major claredat possible, en la major transparència possible, intentant fer les coses de manera oficial i no oficiosa, amb telefonadetes, sinó amb el seu registre i les seues, la legalitat vigent, és a dir, de manera cordial, crec que sempre l'han trobada. De fet, a mi me passa això, no? Ens passa esta situació dimecres i ahir dijous anem a un acte i jo sóc la primera que amb un somriure saluda els meus companys i companyes perquè una cosa són les persones i altra cosa són els desavenirs polítics que se puguen tindre en un moment concret. I jo això ho tinc superclar. Però... quan nosaltres presentem iniciatives com aquesta o ens vegem amb coses d'aquest caire més social, la sensació que jo m'emporte a casa personalment, i ara li parle com a Maria Fajardo, no li parle com a portaveu de Compromís, doncs és una situació, és una sensació de molta llàstima. De molta llàstima, perquè a part de que sóc una persona sentida, aquestes coses m'afecten, a part crec que Botons és el Partit Socialista, és que és el partit en el que en ma casa ha crescut molta gent, perquè en ma casa som d'esquerres i el Partit Socialista és un partit en moltíssima tradició.
Pues jo el que li diria és, Botons, si han pogut governar junts, què és el que els està passant ara per tindre tots aquests desencontres?
Doncs crec que li ho hauríem de preguntar també.
Dins del despatx, parlen, desahoguen-se uns i els altres.
Doncs mira, ara que ho comenta, quan l'alcalde es va reunir amb el portaveu, amb el nou portaveu, perquè ara sí que és oficial, el senyor Casabó, amb el Partit Popular, es van reunir al seu despatx perquè se ho van demanar, crec que va ser el Partit Popular qui ho demana a l'alcalde, i es reuneixen. Automàticament l'alcalde me va dir, Maria, hauríem de nosaltres també reunir-nos.
Pues, i no s'han reunit.
I jo li vaig dir, no, i jo li vaig dir que per suposat, pues, això va ser en les jornades de l'Olleta de la Plana. Aixina que jo l'emplace a que si vol reunir-se,
formal,
per suposat.
Per els micròfons, nosaltres li enviarem l'àudio. Petició formal, Maria Fajardo, diguem, regidora i portaveu de Compromís, una petició formal, faig-la, per favor.
Correcte. Pues mira, igual com m'agradaria poder reunir-me amb vostè, ja que vostè se me va oferint en els premis de l'Olleta de la Plana. Crec que és un bon moment ara, després del que vam viure dimecres, per a que ens puguem reunir, puguem parlar i arribar a resoldre este malentès i de la millor manera possible. Clar que sí.
Ha fet un exercici d'humilitat, això, tot el meu reconeixement, si em permet, regidora. Moltes gràcies.
No, en absolut. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Fight, baby, fight to win back your love again. I will be there. I will be
there. Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones, y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Ebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Bé, donem la benvinguda, com sempre, al nostre col·laborador dels divendres, Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, avui anem a parlar de qui anem a parlar, exactament.
Doncs pues, ja he fet alguna vegada una xicoteta secció de biografia, és a dir, de personatges d'esta ciutat que jo crec que és interessant dedicar-los temps. I doncs avui havia pensat parlar d'un senyor molt important per a la història de Villarreal en minúscules, que era mossèn, era escritor, era compositor, era mestre, era moltíssimes coses, i que va viure a cavall entre el segle XIX i el XX. I no és ni més ni menys, tots sabran ja que estic parlant del cronista Traver, de Benito Traver, mossèn Benito, conegut així al nostre poble.
O sigui, avui anem a centrar-nos en la figura de mossèn Benito Traver, no?
Sí, perquè crec que va ser en l'administració anterior, es va fer un facsímil, que els oients sabran que el facsímil és com una reedició intentant imitar el que va ser el seu llibre en origen, de la història de Villarreal. Este facsímil, que és una preciositat, la veritat, en origen se veu que realment ho va publicar per fascicles, com altres historiadors de Villarreal, però així ho tenim tot recollit en un únic llibre en fotos molt antigues de Vila-real, que la veritat que és un goig poder-les veure, poder-les consultar i tot això. Mos en Benito Traver naix el 1868. 30 anys més tard l'ordenen sacerdot. Ell va estudiar al seminari de Tortosa, perquè en aquell moment Vila-real pertanyia al bisbat de Tortosa. Recordem que és en la segona meitat del segle XX quan es crea aquest bisbat de Sogorb-Castelló. Algun dia parlarem dels bisbats perquè és molt interessant. Destaca molt per la seva capacitat per a la música. De fet, ell va ser quasi 40 anys organista de l'arxiprestal de Vila-real. Era una, diguem-ne, una vocació que ja havia, que venia de família, perquè son pare, José Traver Font, ja havia sigut organista de l'arxiprestal també. I son pare també havia sigut successor del seu tio, és a dir, del tio de son pare, que era Blas García Batalla, que viu en la primera meitat i un tros de la segona del segle XIX. I Blas García, per cert, va ser el fundador de la banda de música de Vila-real, ni més ni menys. És a dir, així tenim una tradició local amb majúscules.
O sigui, ens podem quasi imaginar que mossèn Benito Traver, si era músic i valencià, també tindria relació, no, amb aquesta banda de música local.
Efectivament, efectivament. I suposo que els que ara pertanyen a aquesta banda el recordaran també, perquè hi va fer molts himnes, va fer moltes poesies que són emblemàtiques per a la ciutat de Vila-real. Alguna, si puc, la llegiré. Avui va fer recopilacions immenses, els seus escrits sobre el Crist de l'Hospital, que després parlarem. En fi, la producció musical de mossèn Benito és molt extensa, no? Va tindre 4 sonates per orquestra, col·leccions de vals, polques, 3 misses, entre les quals n'hi ha una de Requiem, molt important, que encara s'utilitzen les festivitats, marxes, gotxos, sí, gotxos és literatura popular de la més interessant que tenim, perquè jo crec que ell també el que fa és recopilar tradicions. Ja sabem que els gotxos moltes vegades no tenen autor, però clar, el fet de recopilar-les és important, perquè si a ningú les recopila, doncs el que sol passar és que se perden. Aleshores, clar, fa faena, d'aquest treball. Entre les més de 200 peces que hi fa, doncs, per exemple, està les festes de la patrona del poble, la despertar de l'aurora, la Gruta de Lourdes. Jo sempre recordo que així en este poble és important tant Lourdes com Fàtima.
Sí.
Perquè Lourdes és una puríssima i la Mare de Déu de Fàtima és una Mare de Déu de Roser. Puríssimeres i rosarieres, no? I ell, per cert, va estar implicat amb les dos confraries, com a bon prevere, com a bon mossèn de l'arxiprestal, no? El Pavo, Ave Maris Estela, que és una marxa, els himnes de Santa Cecília, també a Sant Pasqual, té uns gotxos que no estic segura ara si es va recopilar o els va escriure ell, però que són també emblemàtics per a Vila-real, perquè arreu del món, la gent de fe catòlica el recita. Pues tu imán, vida y sustento, fue el pan vivo celestial, logremos por ti Pasqual los frutos del sacramento. Tot això, sí, Vila-real se'l sap de memòria, perquè clar, té el responsori que s'utilitzen els gotxos en Sant Pasqual. Per tant, és tot un honor poder parlar de mossèn Benito Traver.
Però a banda de la música, tenia altres aficions, no?
Ell, moltíssimes. Una altra de les, potser menys conegudes, és la que es va ajudar del seu amic Carlos Artaud, que molta gent també coneixerà, i és la fotografia. De fet, ell col·labora en algunes obres en ell. Ahir hi ha un article publicat per Salvador Bellés al diari local mediterrani que parla de com una neboda que havia quedat òrfena, a la que ell ajudava, a la que ell assistia, a la que ell educava, li ajudava sovint en el tema de les fotos. I les fotos són importants, encara que diuen que moltes es van perdre en la Guerra Civil, però que gràcies a la neboda van conservar almenys una part.
Pues quina alegria, no?
La veritat que sí.
I després, jo imagino que si feia gotxos, també estava molt aviat a escriure, no?
estava molt aviat a escriure i també fa les seues incursions en la literatura, la que estem destacant, que és la, el que va escriure sobre la història de Vila-real, però també va escriure El violín de Pepín, La fava o el sastre put, també...
Més literatura bé, popular, també, no?
Literatura, sí, popular. Jo diria que la paraula és divulgativa.
Uh-huh.
Divulgativa. Alguns dels seus crítics diuen això, que ell, quan escriu sobre Vila-real, doncs ho fa d'una manera, en un estil molt propi de l'època també, que era molt romàntic,
sí,
i aleshores exalta alguns moments de la història de Vila-real en aquest sentit més folclòric, però jo sempre pense que el folclorisme, vull dir, té un valor immens, no? Escriu Vila-real en la Guerra de Successió, crec que aquesta llista de gent que va perdre la vida és molt coneguda i va ser gràcies a ell. La paz de la Iglesia, la milagrosa imagen de Cristo crucificado, del rei Don Jaime el Conquistador, venerada en Vila-real. Esta, ja l'he comentat, no? I també escriu moltíssim sobre això, però crec que al Crist de l'Hospital se li ha de dedicar un o dos programes, com a mínim. A partir del que va escriure Traver i altres, sí, que també han escrit sobre este Crist tan important, que és copatró de Vila-real. Los músicos de la provincia,
clar,
de Castelló.
No podia faltar això si era músic.
Efectivament. I això, gràcies a això, o per això, li atorguen el títol d'acadèmic de l'Acadèmia de la Història.
Vaja.
També escriu unes efemèrides que estan al final d'este facsímil que vos he dit. I podem, al final, si vols, llegir-les que corresponen al dia d'avui. Estes efemèrides li valen el guardó dels Jocs Florals de Castelló en el 1900. I, a més, molt curiós, també va ser col·laborador ocasional del Diccionari General de la Llengua Catalana.
Vaja.
Fixeu-nos que les normes del valencià són les normes del 32, que se signen un any abans de morir ell. I ell col·labora en el Diccionari General de la Llengua Catalana i n'hi havia un altre mossèn, el qual era de Mallorca, que citem moltes vegades, que és mossèn Alcover. Uh-huh. Jo el cite perquè hi fa un treball d'anar a cada poble arreplegant fitxes. I a mi, estos mossens, preocupats per la cultura, per la missió, per el seu poble, la veritat que em semblen molt entranyables, perquè jo me vaig criar,
clar,
almenys de la meva adolescència, entre gent magnífica com estos mossens que ens ensenyava música,
sí, però fixa't,
ens ensenyava cultura.
Sí, la impremta tan important que deixa també no tan sols a Vila-real, sinó a tot arreu, no? A la impremta
a
de la cultura catalana. I valenciana,
efectivament,
no?
I de la llengua, i de fet era tan important la seva tasca pedagògica que sabem que això li va mereixer que al final de sa vida, doncs, molta gent no només lamentara la seva pèrdua, sinó que molts dels xiquets als que ells havia ajudat, educat, doncs van acudir, no?, a ese moment de comiat. El facsímil té 572 pàgines i ahí n'hi ha una sèrie de fotografies molt interessants.
Estaria interessant veure-ho, no?, en aquestes imatges, no?, que hi va fer. No sé si ho podem veure en algun llibre, no sé si s'ha fet alguna mena d'exposició,
sí,
sobre això.
Sí, moltíssimes. I el llibre se va editar. No sé si en internet hi ha un PDF, una còpia és possible, perquè l'Ajuntament ho sol publicar. Ell, com a professor que comentava abans,
sí,
a mi n'hi ha una cosa que m'encanta, sempre dic, més enllà dels valors religiosos de cadascú, que s'anomena les obres de misericòrdia. I no sé si ho has sentit, quan vas al catecisme te les ensenyen, ni a les corporals ni a les espirituals. I de les corporals, donar de menjar al famolenc, donar de beure a la sedegat, el sediento, no, en valencià. I les de misericòrdia, la primera, és ensenyar a qui no sap. I a les altres, com donar bon consell a qui ho necessita, corregir el que està en l'error, perdonar les injúries, consolar els tristos, patir en paciència els defectes dels altres, pregar a Déu per vius i difunts. Jo crec que són uns consells de virtut molt interessants que ell va seguir, perquè va formar molts dels músics que apreciem moltíssim en aquesta ciutat, com és Pedro Ortell, Vicente Beltrán, Ramon Bellmunt, i moltíssims altres.
Però fixa't que sí, les obres, sí, de misericòrdia són al fi a cap valors, no?
Sí, són valors, però com dic, això li va valdre que quan va faltar, tots els escolars de la localitat, en els seus mestres, van desfilar per la Capella Ardent, com estava comentant abans, com a respecte i admiració. I per això també té un carrer que és paral·lel al de l'Ermita, el carrer Cronista Traver, i és fill predilecte de la ciutat. Yeah. Vull dir que realment és quasi una responsabilitat parlar d'ell.
Sí, imagina't, no? Lo important que va ser la seua figura.
Sí, efectivament. Mm. No sé si vols podem comentar algunes curiositats del llibre.
Sí, clar. Sí, sí.
Mira, a la pàgina 499 mostra l'últim llaurador de Vila-real que vestia de saragüells, la vestimenta tradicional masculina valenciana, que estos dies ha donat ahí com una notícia d'una parella homosexual que una d'elles volia... I m'ha recordat a la foto que posava de Vila-real, fixa que sempre va buscant els vestits tradicionals, el folclore tradicional, la llengua, tot això. A la pàgina 496 apareix l'oblidat Molí de la Roqueta, hem parlat molt d'ell, està en un estat ja molt penós, i a la 495, el Molí de la Vila, que està ahí, a veure si l'arreglem o no l'arreglem, i tot això. A la pàgina 457, el Molí del Terraet, que s'anomenava la Pegué antigament, al costat del pont de Santa Quiteri. I tu saps una cosa? A la pàgina 450 mostra un grup de cases de, cita literalment, la partida del Niño Perdido.
Així m'agrada, perquè... Jo sempre et recrimine que sempre te n'oblides de les meues alqueries i ahí estan patents.
Estan també, mossèn Benito Traver. Jo a vegades m'oblide perquè no arribe ni a la sola de la sabata, però mossèn Benito no
mos oblidava, no? Molt bé, així m'agrada.
També a la 345 està el Mocaor i les tisores de Sant Pasqual, que encara estan ahí conservades en el Museu de Sant Pasqual. La 295 parla de la Iglesia del Santo Hospital, cita literalment, i ell l'anomena el Santo Cristo de l'Hospital o Don Jaime per aquesta tradició folclòrica de que aquest Crist el va dur Jaume I. Jo crec que ell se refereix a que Jaume I va dur el cristianisme així com a tal, no? Perquè era un rei cristià i tal. Jo crec que va per ahí la cosa, no? Però ell ho expressa d'aquesta manera tan, tan bonica. No? Molt interessant... La carta pròleg de son tío, José Nebot i Pérez, se n'ha escrit, jo crec, massa poc del ser de son tío, i diu ahí, acepta, pues, el pròleg del seu llibre, acepta, pues, mi felicitación más sincera y que ella te sirva de estímulo para no dejar esta clase de estudios en que, de tan brillante modo, has probado tu competencia a fin de seguir adquiriendo materiales sino precisamente para la historia de Vila-real, que dejas ya bastante completa, para el esclarecimiento de varios problemas relativos a este término, etcétera, etcétera. Voy a decir, José Nebot, bueno, no perd la oportunidad de lloar l'obra.
De ficarlo en relevancia al fi y al cap, también, ¿no?
Efectivamente. Y les efemérides, que había dicho que disaría per al final... està el 18 de febrer, diu que el 1353, hallándose don Pedro IV en Castellón, di a su portero don Benito Riva de Casa Palacio de Villarreal, cita en una esquina de la Plaza Mayor, por los muchos servicios prestados a su alteza, con la condición de que sirviese de posada a los reyes. La posada de los reyes mítica, que con Vic, tota sosa de anar interpretant a la llum del que sabem un dia. 1610, acuerda el Concejo de Vila-real dar en arriendo por el tiempo de 8 años el moreral que radicaba junto al camino de Burriana. És a dir, hi havia moreres plantades importants per a l'economia valenciana antigament.
Però fixa't...
I tot això i molt més és el que es dissa a Mossèn Benito.
No, però mira que curiós són les efemèrides perquè en aquest llibre ens encontraríem coses realment meravelloses, eh? De que a lo millor desconeixem. Al fi i al cap és costumbrisme, no?
I que quasi a Radio Vila-real podríeu començar en una efemèride cada dia.
Sí.
És que fa de cada dia i ne troba diverses. Sí. És curiós el treball que hi va fer.
Al final és un cronista, no? També de l'època.
efectivament.
No, és, que els cronistes són tan importants, no? Però, a més, al voltant d'ell també hi ha llegendes i mites tradicionals.
Jo les llegendes i els mites els deixaré per a un altre dia.
Ah, per a un altre dia, directament. Val, pues
sí,
me pareix...
jo faria tot un programa de llegendes i mites de Vila-real, històries urbanes i coses així. I moltes, evidentment, ens les conta Mosen Benito Travera, així dice una miqueta la intriga.
Que bé, però la setmana que ve no, perquè la setmana que ve anem a fer un programa especial d'Andalusia, perquè com el dia 28 és el dia de la comunitat, no?
Me sembla bé perquè així n'hi ha molta gent, entre altres part de la meva família, que ve d'Andalusia, que va ajudar a alçar esta ciutat, i que, bueno, Mosen Benito Travera va néixer i morir a Vila-real, però n'hi ha gent que només mor o que només viu, però tots ells, juntament amb Mosen Benito i el seu esperit de búsqueda dels nostres arrels, de les nostres tradicions, del nostre folklore, jo crec que tots ajuden a fer Vila-real una ciutat magnífica, com crec que és. I ara que estem a prop del 20 de febrer, la fundació i tot això, jo crec que és molt entranyable tractar aquests temes.
Clar que sí, tu també, il·lustre, per divulgar tot aquest coneixement, perquè moltes generacions ho saben, però les noves, desgraciadament, no, i tenem que això, que aprendre, no?, qui ha sigut i qui ha format part de Vila-real. Doncs bé, Santi, com sempre, un plaer i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Ahora Hyundai Mobi Corea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Mobi Corea.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate.
En Caixa Rural Vila-real te resolveremos tus dudas. Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar. Así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Bigma del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Bigma del Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Vila-real.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear. Con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva, solo en Opticalia y Bob en Vila-real. Infórmate en nuestra web, opticaliaybob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob, en la avenida Pío 12, 73.
好变多少
bueno, ja no ens queda més que dir-los que el dilluns tornarem amb tots vostès a les 12, com sempre, així, en la 92.2 de la freqüència modulada.
Y como me besas a mí, contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal a mí. Ponerle en fall, el jogger lash, la camisa small. Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo.